temps d'anàlisi de l'actualitat. La direcció d'Unió Democràtica ha aprovat avui per majoria obrir un període de negociacions només amb Convergència Democràtica dins el procés sobiranista per un full de ruta. Això passa l'endemà que el sí a la pregunta interna hagi guanyat amb el 50,3% dels vots davant el 46,7% que han dit no. El secretari general de la Formació Democristiana, Ramon Espadaler, ha donat àmplies explicacions de tot plegat aquest migdia, tant sobre la reunió del comitè de govern com en relació amb la mateixa consulta entre els militants. Ens quedem amb una idea de partida que no és altra que el fet que el resultat té tota la legitimitat democràtica, com ha dit Espadaler, encara que hagi estat una victòria tan ajustada. Els analistes i diversos dirigents de diferents forces polítiques parlen de divisió o de força política històrica partida en dos. Potser més enllà d'això cal pensar més aviat en una formació que es posiciona en el moment actual a favor d'un treball basat en el diàleg i l'esperança, malgrat les dificultats, i que vegi en qualsevol canvi de l'estatus polític de Catalunya com a poble una oportunitat més enllà de la qüestió sobre la independència. Això sí, defensant el dret a decidir dels catalans sobre el seu futur com a poble. Els grans dubtes que avui volem explorar en la nostra tertúlia es troben en la cohesió interna de Convergència i Unió com a federació i com a unitat política, i també en el futur immediat d'un procés en què tan legítim és, per cert, defensar la independència, com fins i tot qüestionar el mateix procés, passant per totes les posicions intermèdies. Unió Democràtica, en qualsevol cas, ha donat un bon exemple de treball intern, passi el que passi d'aquí uns dies o d'aquí a unes poques setmanes. N'estarem, sens dubte, molt pendents. I ens acompanyen avui a la taula del Mirador de l'Actualitat, precisament un militant d'Unió, diputat de Convergència i Unió al Congrés, Toni Picó. Senyor Picó, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
I gràcies per haver acceptat, com ha passat els últims dilluns, de manera consecutiva, la invitació per venir aquí.
Un plaer.
Doncs per nosaltres també tenir-lo i també sentir la seva visió com a representant d'Unió sobre tot el que ha estat aquest procés intern. També ens acompanya avui Lluís Serra, que és germà marista, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Germà Lluís Serra, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Senyor Picó, encara que Lluís Serra sigui religiós, és un bon analista polític, eh? Avui han coincidit per primera vegada, em sembla, tots dos.
Sí, no
polític
vegada.
I social, també, i de tota mena. Molt bé. Doncs entrem en matèria. La direcció d'Unió Democràtica ha decidit que ara cal obrir un diàleg amb Convergència. Què és el que pot passar? Si li sembla, comencem per aquí, per la immediatesa de l'actualitat.
Sí, primer valorar molt positivament, no?, el procés participatiu, que recordeu que era donar veu a tota la militància d'Unió Democràtica a Catalunya per decidir el full de ruta, no?, en aquest sentit. Cap altre partit ho ha fet, Unió ho ha fet. I segon, destacar la participació. Més d'un 65% de la militància doncs va anar a votar ahir i va decidir doncs votar segons el seu parer. Cosa, jo crec que és molt positiu i molt més elevat, en aquest sentit, que altres partits quan han obert primàries o altre tipus de procés.
Permet-me que li faci una pregunta breu, com a incís. Per què ho ha fet, Unió? Perquè s'entreveia que hi havia una divisió, una discrepància interna sobre aquest tema?
No, perquè en aquest sentit se'ns està demanant a tots els partits polítics que ens definim en el procés que està visquent Catalunya, i Unió va decidir en el seu moment, o el comitè de govern va decidir unànimament doncs que això era una decisió que havia de prendre tota la militància. I crec que de forma absolutament democràtica, els partits hem de demostrar-ho, no?, que som part de la democràcia i som els que creiem en la democràcia, doncs que les decisions tan importants com aquestes es prenguin per part de tots els seus militants i membres.
Per tant, valoració positiva, més enllà del resultat. Vostè s'havia posicionat ara fa una setmana a favor del sí. Hi ha hagut altres militants d'Unió, coneixem alguns noms de l'anomenat sector independentista, el sector més sobiranista, que s'havien posicionat a favor del no. És el cas de Joan Rigol, de la mateixa presidenta del Parlament, Núria de Gispert, i ha guanyat el sí. A banda del resultat i del resultat ajustat, aquesta decisió que ha pres avui per majoria el comitè de govern, obrir converses amb Convergència i, de moment, centrar-les en Convergència, què implica, què pot comportar en el futur? Perquè s'havia parlat doncs d'una possible etapa en què pot trontollar la mateixa cohesió interna de la federació, de CiU.
En aquest sentit, com deia, es té un mandat ara de la militància. Vull recordar que ha guanyat el sí a la pregunta que es formulava, i també en el sí del comitè de govern, amb una majoria de 19-8, doncs s'ha acordat que amb aquest full de ruta s'ha d'anar a obrir la negociació amb el que ha estat sempre el nostre soci de federació, vull recordar, estable, i per tant doncs anar a parlar amb Convergència Democràtica de Catalunya, sumant el que ha fet Convergència Democràtica de Catalunya i ha marcat el seu full de ruta, també Unió, amb el seu full de ruta, doncs, intenta sumar doncs, la seva sensibilitat, que és el que tocava fer.
Crec. Per tant, no es plantegen vostès cap trencament, cap incidència, sinó, sobretot, intentar trobar un punt d'acord?
El full de ruta aprovat ahir per la militància Unió Democràtica de Catalunya, el que diu és que l'objectiu és la plena sobirania del poble de Catalunya, amb uns requisits, que és la cohesió, la pertenència a la Unió Europea, la seguretat jurídica, el diàleg, com podem renunciar al diàleg des de la política, és irrenunciable. I tot això amb un objectiu, doncs, marcar el perfil d'Unió Democràtica de Catalunya amb la seva sensibilitat i eixamplar les bases del procés, que donen recolzament al procés.
Ara entrarem en altres qüestions, però Germà Lluís Serra.
Jo, una de les coses que veig en general, i això no va només per ara la votació darrere d'Unió, és de tot Catalunya el problema és que dediquem moltíssimes energies en els procediments i poc en els continguts. Per què? Perquè, per exemple, no es permet el diàleg. El Rajoy és impossible que obri un diàleg. Sempre diu que se dialogarà, però mai dialoga. Tot no, tot el que fa Catalunya al Tribunal Constitucional, la llei. Clar, això què passa? Que podem votar, no podem votar, el 9N què passa, el 27... Bueno, tot està passant els procediments. Seria interessantíssim un diàleg a fons de què significaria, per exemple, la independència de Catalunya, que es pogués fer. I això també ha passat, per exemple, a Unió, des del meu punt de vista. Per què ha passat? Perquè, si ens hi fixem, una gran discussió sobre la formulació de la pregunta. Si la pregunta estava ben formulada, mal formulada, és curiós que, per exemple, gent que criticava la pregunta del 9N, deien que és molt complexa la pregunta d'Artur Mas, resulta que aquesta la trobaven senzillíssima, per exemple, d'algun altre partit que no és ni de Convergència i Unió. Aleshores dius, bueno, però vosaltres a què aneu, no? És una cosa sorprenent. No només això en la formulació de pregunta, sinó en la interpretació de resposta. La interpretació de resposta també és el procediment, en comptes del contingut. Aleshores, estem amb aquest embolic que predomina la política catalana, perquè els camins de diàleg són cada vegada més difícils, són pràcticament inexistents. També jo veig que és una mica arriscat, perquè potser, jo no ho sé si ara estic en el cert, però si el comitè d'obert diu fem aquesta votació, no, fins a quin punt és correcte que, sent del mateix partit, diuen, és que si no surt el que nosaltres proposem, jo me'n vaig. Fins a quin punt això és correcte? És a dir, home, a veure què pensa la gent i, segons el que pensi, actuarem. Però, si no, això ja va una mica condicionar...
Vostè creu que va ser desafortunat que digués això Ramon Espadaler divendres o dijous?
No sé, o algun altre, Vull dir, fins a quin punt és encertat? Nosaltres volem conèixer què pensa el nostre partit. Doncs bé, si el nostre partit pensa això, a veure què és el que diu una cosa o l'altra. I a partir de resposta prendrem solucions, fins i tot marxar. Però si d'entrada jo dic, si no surt el que jo vull, marxo, està condicionant també i ja està prenent posició. És com havien fet, per exemple, els socialistes quan van dir les primàries. I tota la Junta estava que no fos Borrell, per exemple. Després va sortir. Clar, després queden desqualificats perquè allò no funciona i ja no n'han fet més així d'una manera seriosa, unes primàries.
O si se n'han fet,
una mica
ha guanyat clarament el candidat oficial.
Si s'agafa un procediment, s'hauria d'agafar a fons. I si es fa una consulta sense que la gent pogués opinar, la consulta, votar, i a partir d'aquí el comitè de govern, el president, a veure quina postura pren. Però si hi ha... En el fons és un plebiscit sobre el senyor...
Tot i que avui Espadaler ha dit que no era això...
Sí, però en el fons, si no surt, se'n va. No? És una mica aquesta...
Això ho va dir Durant, si no recordo malament. Sí. No? Ho han dit diversos...
Ho va dir en Ramon Espadaler.
Ho ha dit avui que no era plebiscitari.
A més, en Durant no va dir que deixava el partit... va dir que deixaria de dirigir el partit, que és molt diferent, en aquest sentit. O sigui, continuaria militant en el partit o no, no, però va dir que deixaria de dirigir el partit, no, en aquest sentit.
Va dir que uns altres continuessin.
Ah, exacte.
En cas, va dir més o menys això,
eh? Exacte. Ara, el pare Lluís té raó en una cosa.
Germà Lluís Serra, és igual, sí, sí. No pateixi.
Té raó en una cosa, en el debat del fons, jo crec que és important, i és molt important el que ha fet en aquest sentit Unió Democràtica a Catalunya, davant d'una proposta escrita que jo crec que era complexa i que tenia molts matisos i tenia molt de fons, parlar doncs, de cohesió social i territorial o parlar de seguretat jurídica o parlar de diàleg o parlar de pertenença a la Unió Europea, això és parlar o de compromís, continuant el compromís d'Unió en el procés cap a la plena sobirania de Catalunya, jo crec que això és parlar de fons. I aquí hi ha un debat de fons important i molt ric en matisos, que crec que és important, no? Perquè al final, jo el que tinc la impressió és que se'ns demana absolutismes, i jo crec que en aquest sentit Catalunya és molt més complexa que els absolutismes, no? I cal tenir en compte, a més, que Unió Democràtica de Catalunya, com deia en Romeva, no? És un partit a quadrets, no? Per tant, amb matisos, perquè crec que, malgrat la radicalitat que alguns volen donar al moment que estem visquent, també hi han d'haver matisos en les coses.
Sí, per això em semblava oportú dir que tan legítim és defensar la independència ja com qüestionar el mateix procés, no? Potser per citar dues posicions oposades.
Un dels requisits és, en definitiva, un dels requisits és que sigui que hi hagi la possibilitat del diàleg amb l'Estat. Quan l'Estat ha dit que no vol dialogar, doncs aleshores, clar, on anem, no? És curiós, eh?
L'altre dia, perdoni, jo definia la proposta que havia fet el comitè de govern en aquest sentit amb una proposta a curt i a mig termini. Sobretot, no pensem en el curt termini únicament, i en l'únic termini és pensar que el govern Rajoy continuarà amb majoria absoluta eternament. I això no és cert, perquè a finals d'aquest any tindrem unes eleccions i el que sembla més previsible de tot això, si més no, és que el govern del PP no tindrà una majoria absoluta.
Si guanya, el PP, hi haurà unes eleccions, hi haurà un nou govern, això segur.
Exacte,
sigui del mateix color,
tant,
minoria, sigui coalició...
Em refereixo que el full de ruta, en aquest sentit, aprovat per la militància d'Unió Democràtica de Catalunya, va més enllà del curt termini, i crec que això és important.
Uh-huh. Si ara, per exemple, nosaltres diguéssim, qui és l'autor d'aquestes paraules? Catalunya serà lo que los catalanes quieran que sea.
Sí.
O, per exemple...
El rei Felip quan era príncep, eh?
Exacte. O diu, per exemple, la democràcia s'expressa sus proyectos por medio de las urnas. Això ho va dir el príncep Felip els dies al voltant de Sant Jordi de 1990. Un va ser el Parlament de Catalunya i l'altre l'Ajuntament de Girona, on era el príncep...
Com a príncep de Girona, sí.
Per tant, bé, això, ara és rei, eh? Això es compleix? Segueix encara vigent? Mm-hmm. Perquè, és clar, si diu que Catalunya serà el que els catalanes quieren que sea, doncs deixeu votar els catalans a veure què volen. Mm-hmm. Perquè la votació que es demanava no era vinculant, com a Escòcia, només saber el parer. Mm-hmm. I segons com surt, doncs a veure després què fem. Perquè el que s'està abocant a Catalunya és un lloc sense sortida i pot haver, diguéssim, un rebuig total, perquè ja no, ni Constitució, ni pacte econòmic, fiscal, ni, res, qualsevol cosa, ni de pobresa energètica, la llei del Parlament, tot fora, és a dir, clar, arriba, ni l'euro per recepta, és a dir, tot el que es fa, doncs tot el Tribunal Constitucional, que sabem qui el presideix i com es governa, el Tribunal Constitucional, la fiabilitat és més aviat escassa.
Bé, porta vostè, Germà Lluís Serra, el debat a un terreny molt general, que també està bé, però potser concretem, si li sembla també al senyor Picó, perquè hi ha algunes reaccions que ens agradaria repassar i que sigui en forma de titulars. D'una banda, la Joventut Nacionalista de Catalunya demana la dissolució de la Federació Convergència i Unió després d'aquest resultat del debat intern d'Unió. I els crítics d'Unió, que s'havien manifestat a favor del no a la pregunta, negociaran el full de ruta, diuen, amb Convergència, Esquerra, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural al marge de la direcció. Tot això no li sembla que fa preveure a curt termini també una certa crisi interna o una certa sèrie de discrepàncies? Què pot passar amb aquestes propostes tan contundents d'uns i altres, des del respecte a tots els qui fan propostes?
Naturalment. Parlaré de certeses, si em perdones, sí, sí. Ignasi. Primer, la sobirania sobirania de cada partit per decidir. En aquest sentit, doncs, la JNC ha fet les declaracions que vulgui. No he sentit el mateix per part de Convergència Democràtica de Catalunya. Per tant...
Però la JNC és de Convergència, sí. Ah, això, també, sí. Això comporta també una certa discrepància interna, però o almenys no, diferents sensibilitats.
No he sentit en aquest sentit, doncs, que Convergència Democràtica de Catalunya s'hagi manifestat al respecte.
Perdó, és més, Artur Mas va dir al Parlament ara fa uns dies que la pregunta di que sí s'ajustava al procés, al full de ruta.
Exacte. En relació a la segona qüestió, no? La gent de militants d'Unió Democràtica de Catalunya que defensaven el no a la pregunta, crec que jo els considero demòcrates i, per tant, doncs, lleials al partit, i el partit, en aquest sentit, a través de la seva militància, ha parlat. Això significa que jo, com qualsevol altra persona militant del partit, crec que ha de respectar el resultat que s'ha donat, ja ho dic, per lleialtat del partit i per demòcrates convençuts.
I creu que l'està respectant, perdó, amb les declaracions de les últimes hores?
Jo el que tinc clar és que entenc que no es pot trair ni es pot fer un frau en contra del que ha estat el posicionament votat per la militància del partit. Jo no ho faré. Per tant, si hagués guanyat una opció contrària, ho respectaria, també, però en aquest sentit ha guanyat l'opció de recolzament a la pregunta formulada i, per tant, crec que s'ha de respectar, per tant, per part de tots els militants del partit.
Sí, vostè ha enfatitzat el tema de l'objectiu de la plena sobirania de Catalunya, que aquest és un objectiu, doncs, també que està obert, doncs, a una possible independència o no independència, seguir formant part d'Espanya, però hi ha una sèrie de propostes que alguns sectors del partit, com dèiem abans, doncs, més sobiranistes, no la veien prudent, com
perdona,
el diàleg...
Perdona, Ignasi.
Fer una pregunta pactada...
Això no significa que, escolta'm, persones militants d'Unió Democràtica de Catalunya que són independentistes hagin votat a favor de la pregunta.
També creu que n'hi ha, que
també,
n'hi pot haver?
També n'hi ha, però consideren que és una pregunta que suma sensibilitats i se senten representats per la pregunta i, per tant, doncs, van votar sí a la pregunta. Això també... No cal pensar que tots els independentistes que estan a Unió Democràtica van votar, no. També n'hi ha que ho són i van votar que sí.
Vaja, m'ha portat la resposta a la qüestió d'abans a les certeses. És a dir, això creu que són només, doncs, comentaris i no creu que tinguin aquesta proposta de la JNC, que fins i tot diu que es vol desvincular de la seva representativitat que té a la federació. A CiU.
Jo respecto la sobirania de tots els partits polítics per decidir el que han de decidir. El que jo dic és que la JNC ha fet aquesta manifestació, però no l'he sentit per part de Convergència Democràtica de Catalunya, que és el mandat que té el secretari general del meu partit, d'Unió Democràtica de Catalunya, per negociar el full de ruta.
Mm-hmm. Germà Lluís Serra. D'això ja no cal comentar més.
No, és un tema que el problema que jo veig...
Vostè creu en global que aquest procés que ha fet Unió pot ser positiu?
No, és que el que diu el senyor Pico té una interpretació molt correcta. És a dir, gent que ha votat no, potser ha votat sí, i els que ha votat sí, potser han votat no. En certa manera. És a dir, no se sap. Per això dic que la pregunta no ha estat suficientment clara perquè es defineixi clarament els que volen una cosa o els que volen l'altra. Perquè això no clarifica. El problema que jo veig és que han fet un esforç interessant, però que no ha clarificat realment quan s'estan a favor d'una cosa o de l'altra netament. Perquè molta gent que deia que era independentista, clarament, hem de votar no, perquè el no significa independència. Clar, però els que han formulat la pregunta, no. El sí és el que significa, doncs, continuar el procés, que pot ser independent. Per tant, no sé si hem tret l'aigua clara.
Aquest el senyor Duran va dir que la pregunta és complexa com ho és Catalunya, no?
Bueno, sí, però...
Així ho és, i tots reconeixem a Catalunya com a complexa. I repeteixo, el full de ruta que ha aprovat Unió Democràtica de Catalunya diu continuar el compromís d'Unió Democràtica de Catalunya al procés cap a la plena sobirania de Catalunya amb cohesió pertanyent a la Unió Europea, seguretat jurídica i diàleg.
Sí,
per tant,
sí, però...
crec que en aquest sentit és una resposta a la situació actual que està vivint Catalunya. I a més, amb el sentit de sumar a l'actual posicionament.
Bé, avui compartim la tertúlia d'actualitat del Mirador amb el diputat de Convergència i Unió i militant d'Unió al Congrés dels Diputats, Antoni Picó, i també amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Podríem seguir amb moltes qüestions. Potser una pregunta sobre el procés i sobre el 27S. Creuen que després d'aquesta consulta interna d'Unió poden canviar coses, pot brotar aquesta possible aparició d'una mena de llista del president, que es diu, d'una formació nova que intenti ser aglutinadora o que s'intenti recuperar la llista única sobiranista després d'això o més enllà d'això?
Jo ho veig, personalment, ho veig molt obert tot plegat, no? Perquè, a més, no tenim, i torno una altra vegada, cap certesa al respecte. El president no ha fet cap manifestació al respecte.
Que tampoc ha fet la convocatòria de les eleccions, que
exacte,
això s'ha de fer quan toqui.
Tampoc l'ha fet. Tampoc
possiblement serà el juliol, no?, si és quan hagi de ser. Si és...
Serà quan ell decideixi que hagi de ser. I en aquest sentit, com a és molt... l'única persona que té la capacitat per fer-ho.
56 dies abans, això vol dir principis d'agost, com a molt tard.
Exacte, però en qualsevol cas és l'única persona que té la capacitat per fer-ho, com a president de la Generalitat. I ell no manifesta res al respecte. Estem parlant una altra vegada sobre incerteses, hipòtesis, de les quals doncs, jo crec que no coneixem prou les coses com per poder dir res.
Per tant, tot molt obert. Vostè està d'acord?
No, però veiem, per exemple, també això que apareix a un diari, no?, que diu empresaris de Catalunya demanen a Rajoy que avanci les eleccions per neutralitzar les eleccions a Catalunya. És a dir, hi ha pressions per totes bandes.
Sí, algú també diu que s'ha demanat als empresaris que demanin a Mas que ho faci més tard. És a dir, que Rajoy ho faci abans i Mas més tard, no... o que coincideixin, no, que és el que els pot interessar.
Si jo hagués de posar un resultat esportiu, jo posaria Espanya 1, Catalunya 0.
Què vol dir?
Què vol dir? Després del 9N va ser molt, molt clar. Després del 9N el que s'hi havia fet és... unificar tots els partits que volen la independència, unificar-ho en llista única i endavant, si volen fer una votació. Però si no hi ha aquesta capacitat, perquè Espanya ho tenen claríssim. Espanya, fixem-nos, tot mai han discutit...
Espanya vol dir PP. Vostè els partits d'àmbit estatal, vostè.
Sobretot els dos bàsics, que seria el PP i el PSOE, sempre han estat d'acord amb aquest tema. I a partir d'aquí es barallaran tot el que vulguis.
Però ara també hi ha Ciutadans, Podem, van sortir més interlocutors.
Els deixem a part perquè aquests s'estan incorporant a la mateixa línia d'un i de l'altre.
Per això que és un quadripartit, diguéssim.
Però no és quadripartit. En les línies d'Espanya no han modificat, perquè Ciutadans és més espanyol encara que el
PSOE. Per això dic, sí.
I el Podem està seguint les mateixes línies espanyolistes del Partit Socialista d'Espanya.
Que en lloc de dos partits són quatre, però vaja...
Sí, però en el fons són les mateixes marques de fons. I aleshores què està succeint? Que si en l'eix aquest... O sigui, la independència només pot ser que en un moment diguin no, ara donem prioritat sense oblidar en absolut l'eix social, que no es pot oblidar, però en aquest moment hem de donar prioritat d'aquí i a partir d'aquí ja... Després ens baradem amb la multitud de tal, no? Però el que està encapçalant diguéssim, tot aquest tipus de procés... té molta resistència des d'Espanya i des de Catalunya. La qual cosa és molt difícil això tirar-ho endavant. I no sempre s'ha posat la prioritat de Catalunya com a primera prioritat, sinó els partits han buscat interessos, determinats partits més que uns altres, i això també, i això està molt... És a dir, que la gent independentista pot tenir moltes raons d'estar optimista, però també moltes raons per ser pessimista. Si mirem els resultats dels ajuntaments, per exemple, de tots els alcaldes, els que serien netament sobiranistes, que seria CiU, RC i CUP, tenen 790 alcaldes. I, en canvi, els netament anti, que serien el PP i Ciutadans, un alcalde en tot Catalunya. Uh-huh. Després, els federalistes, que seria el PSC, seria 105, i la resta 24. Uh-huh. És a dir, si nosaltres mirem els alcaldes, és una majoria abrumadora al voltant de la independència.
També és veritat que les eleccions municipals dilueixen...
Sí, però els alcaldes són
poc extrapolables.
Són de partits sobiranistes.
Sí, ja l'entenc, ja l'entenc.
Aleshores, què està passant? Que és molt difícil si no donen un moment determinant, doncs mira, ens oblidem del nostre partit i anem per aquí. I amb això a Espanya saben des de fa temps què han de fer. I, per tant, els partits saben a què han de defensar i si han de defensar els dos, per exemple, el conservats defensen el conservats, si han de canviar l'article tal perquè l'Alemanya ho canvien, si els dos han de defensar la monarquia malgrat els socialistes siguin republicans, defensen els dos la monarquia, clar.
Veig que ho té molt clar,
Jo, germà Lluís, si em permet, i des de la perspectiva del meu partit, l'eix nacional i l'eix social és indestriable. Jo crec que això és important recordar-ho a Catalunya en aquests moments. L'eix nacional i l'eix social és indestriable. Evidentment, estem en un procés en el tema nacional, sense cap mena de dubte, però també hi ha moltes necessitats socials i problemes socials que s'han d'arreglar. Per tant, no, això no... Parlem de les dues coses.
Sí, però és que això és correcte, vull dir, però hi ha un moment que... Hi ha un moment que prens l'opció, no significa que has de descuidar l'altre. Però hi ha un moment que, bé, això, estem d'acord o no? Perquè, si no, posar els dos eixos totalment d'acord, perquè hi ha esquerres, dretes, nacionalistes, no nacionalistes, federalistes, tal, doncs això no té sortida.
Doncs, perdoni, jo crec que sí que té sortida amb els dos eixos, perquè és necessari els dos eixos. Perquè veig un problema, i li dic sincerament. Jo crec que s'ha de sumar gent al procés. I en aquest sentit, la proposta que ha fet Unió Democràtica de Catalunya, me la prenc en aquest sentit. Sumem gent al procés. No podem anar amb absolutismes. Hem d'anar sumant a més gent. I crec que és necessari fer-ho, perquè si no, perdem el món de vista. I
sumar gent, perdoni, vol dir gent que pugui votar, doncs, sí, no...
Per què ens hem de negar a que més gent assumi el procés? Al contrari, jo penso que aquest és l'objectiu, no? Vull dir que cada vegada hi hagi més gent que assumi el procés en el sentit de que es reconegui de què l'eix, o sigui, l'actual situació Catalunya-Espanya no està funcionant i que, per tant, s'ha de prendre una decisió en aquest sentit. I es prendrà la decisió segons el que vulgui la majoria del poble de Catalunya.
Recordem que Espadaler posava molta èmfasi, em sembla que era divendres, en l'esperança que les eleccions espanyoles, tant si provoquen un canvi de color polític en el govern com si no, donin un aire fresc, potser en aquest sentit. No sé si això creuen que... Li queda alguna esperança a Germà Lluís Serra, perquè no el veig molt optimista amb el diàleg.
Ja ho veurem.
Ja ho veurem, no?
Ja ho veurem.
Però sempre pot passar, no? Alguna cosa que reactivi el diàleg.
No és tan fàcil, perquè durant molts anys s'ha generat una autèntica divisió. Per exemple, mirem, si nosaltres anéssim només a la llengua, què s'ha fet a la llengua catalana? La fragmentació. Es diu la unitat d'Espanya i tal, però si han destrossat la unitat de la llengua. Mm-hmm. Ara hi ha el valencià, hi ha el mallorquí, hi ha el lapau, hi ha el català, i el que no es vol, que hi hagi denominacions diferents no seria un problema, és que es vol destrossar que són gramàtiques diferents i llengües diferents.
I potser s'ha polititzat massa una qüestió que és cultural, lingüística...
Sí, però on estan tots els intel·lectuals?
Clar.
Per dir, quan veig que diu els intel·lectuals, sí, no, però això és pura intel·lectualitat, perquè és una qüestió lingüística, és una qüestió de fons. És a dir, que moltes coses aquestes... I també hi ha una altra qüestió interessant amb aquest tema, no? Si per exemple, la persona que ara representarà procés constituent, que ha estat elegida ahir, si diu que per assolir la independència de Catalunya el que s'ha de fer és, d'alguna manera, apartar a mas el procés, se suma això?
Per tant, ho va dir Teresa Forcades ahir, sí.
Vull dir, clar, quan estem parlant d'aquestes coses, de què estem parlant? Quan es vol el sobiranisme, es vol la independència, però si no hi ha un sentit de dir... Jo estic d'acord que és indestriable perquè va unit, però si pensem que només una orientació, esquerra o dreta, en aquest cas l'esquerra té molta idea de que només pot ser d'esquerra la independència, això és un error. Perquè només un partit de govern d'Estat, com ha estat Convergència i Unió, donant suport a tots aquests anys, tant un partit com l'altre...
Sí, el PSOE, després el PP...
Quan s'ha produït l'autèntic crac a Catalunya, és quan l'Artur Mas va dir, anem per aquí. Perquè abans, fins i tot, Esquerra Republicana va presentar l'Estatut, eh? L'Estatut és estar dins d'Espanya, o sigui, no per més independent. Per tant, diguéssim, són temes aquests que hi ha una... Sí, és de molta complexitat.
Sí, sí, és de molta... el veig molt animat a parlar, però el temps és limitat.
És de molta complexitat. Jo només una cosa, no? Els grans moviments que s'han donat a Catalunya han sigut des de... han estat socialment horitzontals. I crec que, en aquest sentit, cal sumar. No pensem que hem de deixar de sumar gent, a tot el contrari. No pensem que hi ha bosses de gent que no cal que s'assumin aquest moviment social que reclama algun moviment endavant, sigui el que sigui, sigui el que sigui. Però no dubtem que, quants més siguem,
bueno, això és evident, sí,
més força hi haurà.
El problema és si aquests que volen de la mateixa manera. I aquí és on venen les divisions.
Bé, realment, ha d'existir...
Amb els que volen el mateix.
Ha d'existir una mica de generositat.
Aquest és el tema que no la veig tan fàcil.
Sí, segurament quan Lluís Serra comentava abans el que va passar després del 9-N, també es refereix a la possibilitat d'una llista única de cara a les eleccions catalanes, que no es va fer. Mas va acceptar que fossin llistes separades. Bé, veurem què acaba passant.
Mira, per exemple, amb Escòcia, què els hi ha passat? Ara amb les últimes eleccions. És a dir, també hem d'obrir els ulls una mica al que passa al món.
Senyors, podria... No, senyor Picó,
si volia... Anava a dir només una cosa, parlant de diàleg. El procés d'Escòcia fins a arribar a la consulta es va iniciar l'any 2002.
Sí, i la consulta va ser el 2014, per tant, 12 anys.
Bé. Ho han aconseguit amb diàleg i insistència.
Sí, sí, i en uns quants anys, també.
I uns quants anys.
Sí. Bé, senyors, no, com que hi ha molts temes d'actualitat, no tindrem temps a comentar-los tots, però sí alguns, precisament dos dies després de la Constitució dels Ajuntaments Catalans i Espanyols, avui hem sabut que Mariano Rajoy ha convocat per a dijous el comitè executiu del PP per formalitzar els canvis en el partit. Avui ho ha dit en una conversa informal amb periodistes durant un viatge a Milà on assisteix a l'Exposició Universal. Això sí, ha aclarit que no pensa avançar les eleccions i potser tampoc ha aclarit si hi haurà canvis en el govern. Suposem que també dependrà de l'elecció del president de l'Ecofin, si és Luis de Guindos o no. Però bé, aquí tampoc barrejarem més coses. Sobre el que pugui anunciar Rajoy dijous, què creuen que pot anunciar?
Ho vam comentar. Jo crec que podria haver la possibilitat de canvis en l'equip econòmic.
Del govern.
Del govern, no? Tinc la impressió que l'equip econòmic s'ha cremat molt, amb totes les mesures que ha pres, i vull recordar, a més, diametralment oposades al programa electoral que va portar el Partit Popular a les eleccions generals de l'any 2012.
Totes les pujades d'impostos, està clar. Exacte. La de l'IVA, particularment.
Exacte. I, per tant, jo crec que l'equip econòmic està bastant, bastant cremat. Tu parlaves del futur, o del que es vol que sigui el president de l'Eurogrup, no? Jo també parlaria, potser...
Perdó, de l'Eurogrup, si ho he dit malament, sí, disculpi.
També podríem parlar del ministre d'Hisenda, no?, en aquest sentit. En qualsevol cas, tinc la impressió de que aquests moviments a darrera hora tenen més caràcter oportunista electoral que no amb fins pròpiament de fons.
Uh-huh. A més que tot, per mi, és una mica un maquillatge. És a dir, el problema...
Els resultats han estat els que han estat pel PP el 24 de maig, clar.
Sí, però és que hi ha una qüestió que també s'haurien de donar. És a dir, un partit el que ha de fer, encara que guanyi majoria absoluta, ha de mantenir sempre el diàleg obert. Els ponts sempre llançats i oberts a tothom. I això ha fet que ara, moltes vegades, tingui un rebuig total dels altres partits que el vulguin fer fora, perquè no ha tingut aquesta actitud dialogant. I clar, si ara nosaltres, com hem parlat abans, el tema de Catalunya, com és possible tot això? Uh-huh. Què significa? Perquè és que ho tenia relativament... Tot és complicat, eh? Però ho tenia relativament fàcil quan va anar, per exemple, a Mas a parlar-li del pacte fiscal. Perquè, bueno, doncs mira, com és un tema complex i jo ara en una hora no puc resoldre, doncs nomenem un equip del govern de Catalunya, etc, que analitzi quines implicacions tindria aquest pacte fiscal en Catalunya, en Espanya i tal. Per exemple, obre això, hi ha obres destenses la corda, però no, tot és un mur. Clar, tot és un mur. Aleshores, què ha passat? Doncs que la gent, hi ha un moment que rebenta, i perquè no veu que estan ofegant, és a dir, és un ofec. I quan tot va al Tribunal Constitucional, doncs no, perquè això no és política. I aquí potser caldria veure una mica el perfil professional del president i de la vicepresidenta, perquè els dos van fer tota la publicitat per treure vots a Espanya portant les signatures al Parlament espanyol per dir, doncs, en contra de l'Estatut.
En contra del nou Estatut, el vigent actualment.
Doncs el president què és? És un registre propietat, per tant, la propietat catalana és la propietat d'Espanya i ja no hi ha res a discutir, i la presidenta...
La vicepresidenta
és advocada de l'Estat, per tant, és la llei. Amb algun de dos, en algun moment pensen obrir la política?
Ens queda un minut, perdoni.
Germà Lluís, li agraeixo que ho hagi dit, perquè vostè ho diu molt bé. La política és diàleg. I, per tant, cal diàleg. No s'han de trencar mai totalment els ponts, sense cap mena de dubte. Com jo li deia en relació al full de ruta, el diàleg, la reclamació de diàleg. La política és diàleg. El que no es pot fer, en aquest sentit, és esperar prendre mesures en contra del que vas proposar i que, a més, mantenir... No parlar amb la gent i, a més, mantenir ponts oberts. És impossible.
Mm-hmm. Bé, senyors, ens queda un minut. Recordem que els ajuntaments catalans s'han constituït aquest dissabte, com també els del conjunt d'Espanya, i avui, primer dia feiner, Ada Colau, nova alcaldessa de Barcelona, ha tingut un gest de reunir-se amb la nova regidora de Nou Barris i la gerent del districte per avaluar les necessitats, bé, a partir d'un cas d'una família que havia de ser desnonada. Un gest així com de tornar als seus orígens, no?, d'activista social.
La veritat, m'he preocupat per trucar a un regidor de l'Ajuntament de Barcelona que m'ha explicat que la suspensió del llançament ja s'havia acordat el divendres amb l'entitat financera, no? I que, com es va arribar tard, a última hora, aquest acord amb l'entitat financera per suspendre aquest llançament, avui al matí a primera hora s'ha donat coneixement al jutjat per paralitzar aquest llançament.
Ja estaven paralitzats, els desnonats.
Estava paralitzat. Jo el que lamento en aquest sentit és doncs, que es vulguin utilitzar l'ús oportunista de